Bona nit a tothom, Gabon Gustioi. Una Eurocopa plena d'errors i el poc reconeixement cap al títol de Lliga de l'equip femení de l'Atlètic Club seran els protagonistes a l'editorial. L'Antonio ens atendrà via Skype i ens parlarà dels personatges que podem trobar en una Eurocopa. La Núria retorna amb les seves recomanacions bibliogràfiques, aquest cop sobre l'autoajuda. Farem una trucada a l'Albà i començarem a fer boca de cara a la setmana que ve amb els orígens i evolució de la revetlla de Sant Joan. A l'agenda us suggerirem plans de butaca i escenari per aquest cap de setmana. I, com sempre, el conte de bona nit tancarà el programa. Vinga, comencem. El de mica en mica s'omple la pica.
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
En aquesta vida hem après que tot és relatiu, i més quan hi ha diners en joc. Almenys això ens passa als nadius d'Occident. N'és el cas de l'Eurocopa, que durant la primera setmana ha sigut un cúmul de despropòsits. La coartada de l'amenaça del terrorisme jihadista i les vagues i manifestacions contra la reforma laboral per justificar que el control sobre les aficions violentes se'ls ha desbordat passa per un dia, però tres ja n'és el súmum. Semblava una broma. Encenies la televisió i com si estiguessis el dia de la marmota. Han destrossat mitja Marsella i la UEFA encara diu que si ho tornen a fer els farà fora de la competició. A qui farà fora? Als jugadors, l'estaf tècnic i a la majoria d'aficionats? Els energúmens que l'aliaven? Pocs en van detenir, si ni tan sols saben ni qui són. Ara diran que són 40, 50... Bé, que els deportaran... Ara diuen que els anglesos són uns borratxos panxuts i els altres experts en arts marcials, guerrilla urbana i venen entrenats des de Rússia. O bé, durant l'any, a la lliga d'aquell país ja se sap el pa que s'hi dona. A veure, i això no ho sabia la policia? I aquesta permissivitat, d'on ve? Sempre passa el mateix. Els grups d'ultradreta i els hooligans no reben ni una quarta part de cops de porra que els llibertaris, sindicalistes i antifeixistes. I això ho sap tothom. Ben segur que la gran dosi de repressió policial la pateixen i la patiran els manifestants contra la reforma laboral, que és quelcom més crucial que el divertimento que suposa anar a veure el futbol. I sí, ho dic jo, que m'encanta aquest esport. Però és clar, manifestar-se en contra d'una mesura del sistema polític no és el mateix que destrossar un bar tot mamat. El primer és ser revolucionari, el segon ja ho cobrirà l'assegurança, que per això la pagues i és molt amiga dels bancs i les multinacionals. Seguint amb aquestes mandangues, ara mateix em ve el cap que el dia 3 de juny vaig llegir que el Comitè de Disciplina de la UEFA va notificar la imposició d'una sanció a causa dels expedients acumulats per l'exhibició de banderes estelades al Camp Nou en els partits de Champions jugats durant la temporada 2015-2016. La sanció és de 150.000 euros, tot i que 50.000 euros quedaran en suspensió si els fets no es tornen a repetir durant els propers anys. Bé, ja recordem la sanció de l'any passat, per exhibir estelades a la final de la Champions a Berlín. Sí, és clar, tots varen veure com una gran massa de guerrers similar a la Companyia Catalana d'Orient, la dels Almogàvers a l'anomenada Venjança Catalana, exterminant i saquejant la població civil berlinesa i turinesa com si fos la grega de l'imperi bizantí a l'inici del segle XIV. Potser dins de la UEFA hi ha algun balcànic desinformat i deu associar fets anacrònics, ja que en llengua albanesa, català, significa monstre. Però bé, ni tan sols en aquella època existia l'estelada, però sí la senyera. A veure, que s'ho plantegin. Si fa un parell de setmanes parlàvem de la Lliga de Valors del barri del Raval de Barcelona, ara podem parlar de l'Eurocopa de la Vergonya. Ni sanciona les agressions com és degut, ni respecta les diferències. La UEFA està actuant com una multinacional mafiosa amb dret a vet sobre el poder polític i jurídic europeu, amb molta pudor de socarrim tot plegat. I no vull parlar de les boles calentes al sorteig de la Champions. N'han d'aprendre molt del futbol popular, aquesta gent elitista. Però no cal anar a França i parlar de la UEFA per destacar els insults a la condició humana que genera el futbol modern. Aquí, al costat de casa, l'Atlètic Club Femení va guanyar la Lliga i ningú, cap mitjà de comunicació, va tenir la decència d'anar a la roda de premsa, que es va acabar suspenent, per plorar. El següent pas va ser el de no voler treure la gavarra a passejar per la ria. Clar, allò és per les grans ocasions, les ocasions dels mascles, clar, clar. Pel futbol de les nenes no cal, deuríem pensar. Ben segur que aquells sementals que manen al club de futbol van veure quan van sortir de la recepció de l'Ajuntament que el pont i les riberes de la ria eren plenes a vessar de gent que va anar a felicitar les campiones de Lliga. Però ells viuen en una altra dimensió, situada fa 50 anys enrere. En resum, un cúmul d'errors ben recents que no s'han de tornar a repetir, per dignitat col·lectiva. Som el 2016. Creguem-nos que hem evolucionat una mica, si us plau. Havent parlat d'ells, escoltem la cançó Almogàvers del grup Desperta Ferro.
El calaix de l'absurd, amb Antonio Rueda.
Molt bona nit a tothom. Bona nit, Cesc.
Bona nit.
Què tal, com estem?
Bé, aquí hem parlat una mica l'editorial de l'Eurocopa i crec que tu també, no? O sigui, és un
sí, porto avui notícies fresques de l'Eurocopa. Bueno, notícies que tothom veu ja per la televisió.
Sí, és que semblava atrapat en el temps, allí. Primer unes baralles, després, el dia següent, vinga, una altra vegada bufetades. El tercer dia, dic, hòstia, tres dies, i ara encara segueixen, eh?
Sí, venia a parlar d'això, és a dir, de fer una Eurocopa per anar a fer boxa. És a dir, sembla el Mundial de Boxa, això.
El Club de la Lucha, no?
Boxa al carrer, tercer campionat regional, boxa al carrer.
Hòstia, sí, però es foten unes hòsties, i cadires, allò, un tio li parteix una cadira pel cap, eh?
Sí. Per uns animals, sí.
A veure, perquè ho van a buscar, perquè clar, si fos pobra gent que passeja per allí i que tal, dius, home, dius, això no, això és condemnable, però clar, al final, si són entre ells, que forma part del seu esport, mira, jo va faig bicicleta de muntanya, i em puc fer més mal que ells, eh? O sigui, caig malament, però clar, és el meu esport, m'ho hauré buscat jo, no? Doncs pues ells mateixos també.
Home, per això és una mica fer bicicleta de muntanya i potres de llets.
No, no, dic que... Clar, jo puc caure i xafar-me un braç, obrir-me el cap, etc. Fent bicicleta a muntanya. I llavors, si em passa, és allò que dius, hòstia, és que tu també ho has buscat, no? Perquè has anat amb una trilera,
tal, home,
has fet, clar, has fet descens, etc. Tu també, si vas a buscar baralla, també pots rebre, no?
Clar, llavors podríem considerar ser un culer com a esport de risc.
Esport de risc, però fent mal als altres, sent dolent.
Sí, destrucció mobiliari.
Home, va.
Vergonyós.
Sí.
A més, altres coses que es porta a l'Eurocopa és com un segon carnaval, no?
Això sí.
Estan els oficials i després l'Eurocopa.
Sí, hi ha gent disfressada del que vulguis, eh? Perquè...
Va
haver un paio vestit de cocodril, un tio d'Irlanda del Nord, allí.
Sí. Jo m'ho passo molt bé quan veig algun partit, esperant quan fa aquella passada amb la càmera pel públic, buscant el més friqui. És molt divertit.
Sí, recordo el Mundial anterior que va perdre la selecció espanyola, que al públic hi havia un paio vestit de com ho podíem dir, d'almirall o de coronel allí del segle XVIII o XIX. O sigui, una cosa estrambòtica del públic holandès. Sí, quan Holanda va guanyar Espanya, el primer partit.
Els aficionats espanyols és molt típic la disfressa de Guàrdia Civil.
Sí.
Això sempre n'hi ha algun.
Oh, però deien que ara amb la llei Mordassa això no es podrà fer.
Que no es pot, no es pot.
No, però no, que són a França.
A França.
Ara són a França. És, aquesta gent no fa mal a ningú, fins al cap. No crec que tinguin cap tirri a la Guàrdia Civil, però...
No, és pues, passar-lo bé. Si al final moltes vegades es censura la diversió.
Sí. Okay. La veritat però, és que aquests polítics que fan lleis doncs ho fan perquè els paios són uns malfullats, la veritat, parlant clar. I no volen que ningú s'ho passi bé. Si ells no s'ho passen bé...
Yeah.
O només ho volen passar bé ells, també. Que ja en
home, ells ho passen bé. Segurament, els que posen aquestes lleis fan més coses il·legals que la gent a la que va dirigida les lleis.
Sí. I tant.
Ves a saber allà els despatxos el que tenen fotut.
Sí. Que ara em ve el cap, estic buscant aquí amb els meus records mentals, l'any passat potser va sortir un paio que era de un diputat dels Tories allà a la cambra dels Lords d'allí de Londres,
sí.
Que el tio el van gravar, una prostituta el va gravar fotent-se clenxes i...
Sí.
Ah, això. Mira, sí, passen
sí,
bé.
Sí. I després al Parlament italià van fer un anàlisi als bitllets i gairebé tots tenien...
Hòstia.
Tenien cocaïna.
Hòstia.
Un anàlisi dels bitllets que hi havia amb la cafeteria del Parlament,
sí.
I el 90% dels bitllets tenien restes de cocaïna.
Oh, als anys 90 també van dir això del Parlament de Catalunya, que hi havia cocaïna als vàters, als lavabos. Es va trobar restes de cocaïna als lavabos.
Jo després no ho entenc perquè estan tots dormits. Ei, veus per la televisió i estan tots dormits?
Ja. No sé, ens se la ficaran. Potser trafiquen i ja està, i no se la foten allí, però és molt estrany, això, eh?
Tornant a l'Eurocopa...
Sí, anem a l'Eurocopa.
I parlant d'Ulis Callà, d'Esnifar...
Sí.
Has sentit la notícia del Lou?
No. Ah, sí! Ah, del seleccionador d'Alemanya, Joachim Lou.
D'Alemanya, Lou, sí, no sé
sí,
com
sí.
Es diu.
Aquest home, sí. Aquell home de la tofa negra, sí.
Sí, aquell també va fotre una bona esnifada.
Hòstia,
el van agafar tocant-se les, diguéssim, les parts nobles i olorant-se-les.
Però per davant i per darrere, eh?
Sí, el tio es va fer, a veure, si m'he dutxat, pla, es va refregar, vinga, pel nas. I el van enxampar.
Sí.
Bueno, les càmeres, és que a més, ja se sap, no? En un camp de futbol, els jugadors i l'entrenador, tots els segons estan gravant-se.
Aquest home ja hauria de saber això, eh? Però surt allà apalancat allà a la banqueta i que amb la mà dreta se la fica per darrere i es deu treure com una espècie de borrissol d'entre les natges i fa una piloteta i després s'olora.
Sí, potser fa tècniques, té una pissarra petita al vestuari i pica la piloteta com si fos, saps? El Borrissol posa la piloteta i ja fa la tàctica.
Sí, això va el dimarts a la nit va sortir el Podolski, jugador de la selecció alemanya, sí. A la roda de premsa ell va dir que el 80-85% de les persones ho fan, que ells ho fan, l'únic que, clar, cadascú ho fa a casa seva, no? Però ells ho fa la feina, ell, mira.
Bueno, jo això no sé si ho he fet, eh?
Home, jo el de posar amb la mà darrere, treure un Borrissol
jo no ho he fet.
Jo això no ho he fet. A veure, del Malik sí.
Del Malik, però ja cau sol. El del Malik es genera espontàniament.
Sí, però clar, ficar-te darrere... O sigui, una cosa és posar-t'ho bé, quan t'aixeques d'un lloc, posar-te bé doncs, els testicles, eh? Però...
Estil al Nadal, fer un Nadal.
Fer un Nadal, però l'altre passar el dit allí per l'eix vertebral del cul, doncs no...
Potser és l'indicatiu de dutxa d'aquest home. És com quan treus-ho de mirar l'oli del cotxe.
Sí.
Ell fica el dit i diu, encara està net, encara no s'ha de canviar l'oli.
Home, potser sí, perquè tot això arreplega, si tu sues, això, clar, llei de la gravetat va baixant i
clar, és
acaba...
És com una riera, és de com... forma de canal.
Clar, és com els afluents, tots allà acaben convergent a un lloc, que es forma un delta de... Un delta de Borrissol. Segur.
Quin fàstic.
Sí, no m'ho vull imaginar. Doncs mira, ell ja ho ha fet, no passa res, és mortal. Això és la cara humana del futbol, sí. És la cara... Aquesta gent cobra molts diners, però són igual que naltros, eh?
Sí, al final, sí, és el que tu dius, per molt famós que siguis, al final ets humà, ets persona i bueno, t'han pillat, segurament si ens gravessin a d'altros 24 hores al dia, més d'un s'arrascaria el subac, un altre es treuria un moc, un altre... Què, això? Va, com va?
Segur.
Més els homes, que són més porquets, les dones són més...
Home, també, a veure, elles també es netegen i tal, l'únic que de cara al públic no ho fan tant, això.
Sí, i nosaltres som una mica més porquets, en aquest sentit, però bueno...
Clar, elles saben distingir quan estan soles i quan no. En canvi, nosaltres,
sí.
Doncs, espiritualment...
Sí, el filtre el tenim una mica espatllat.
Sí, espiritualment ens pensem que estem sols, però no, estem acompanyats físicament.
Sí,
però... sí, Déu-n'hi-do. I què més a l'Eurocopa és això, les disfresses, me deies?
Les disfresses, les tonyes, les tonyines...
Ah, sí.
I poc més, i molt futbol.
Oh, la cosa és que, clar, els restauradors d'allí, de Marsella, o a Lille, que també hi ha hagut bufetades, i a tot arreu n'hi ha futbol, clar, aquella gent que té bars, doncs, home, volia fer l'agost, ara el juny, amb l'Eurocopa, i ara, clar, ha fotut la llei seca.
Sí.
Això és una merda per ells.
Ja, sí.
Acaben rebent les conseqüències.
Coca-Cola i ni vi, que és típic de França, no poden vendre ni vi.
No poden vendre res.
No?
Ja, això és una merda. Imagina't que tu, a veure, clar, tu i jo que estiguéssim a l'Eurocopa, s'agrada la cervesa i no la liem. No fem aquestes coses. Clar, i com nosaltres hi haurà molta gent que es fotrà.
Sí, a veure, hi ha moltes seleccions que la seva afició és molt festiva, és a dir, es veuen tres birres sense passar-se i tenen una actitud més festiva.
Sí, o si veuen, doncs estan dormint la mona però no es barallen amb ningú.
Exemple, per exemple, tots els països com Irlanda, Suècia, aquests països més nòrdics o sí. Islàndia, que són gent més educada i normalment no... Més educada, a veure, tampoc vull dir maleducats als anglesos o als russos que em fotré amb un merder.
No,
menys, com ho diria?
Que hi ha... que no tenen un percentatge alt de l'afició que la lia. O sigui, a veure, alt en el sentit de que si són 50 tios liant-la ja ho xafen tot, ja xafes un bar. Amb 50 persones ja destrosses un bar i 5 més, potser. Perquè és això. O sigui, no cal ser molts, no cal ser 20.000 persones per destrossar una ciutat. O sigui, els russos potser n'hi havia 20 per allí, 20 per allà, potser eren 60 en total i ja la valia a part.
Clar, efectivament.
És això.
Sí. I no res, estem ja al juny, ens queda poquet de programa, no?
Sí, queda dos programes, la setmana que ve 23 per Sant Joan i el dia 30.
Sí, final de temporada, al final hem aconseguit una temporada sencera i seguirem, no?
Sí, perquè aquesta ha sigut la primera, ha sigut una mica dura, d'estrenar-nos, de veure què oferim, a veure com ho fem, de conèixer-nos també. Sí,
aprendre.
Sí, m'ha hagut d'aprendre molts. Sí, molt els uns dels altres. I bé, jo crec que sí, crec que sí. Sí, i tant, seguirem una temporada més i ho farem molt millor i amb tantes ganes com
això sempre.
Sí, tant.
I jo no res, us deixo aquí que ha de començar el partit de futbol.
A les 9, què juga avui? Sí, no ho sabem. Avui...
No ho sabem.
Avui...
avui encara no ho sabem qui juga.
A les 8, a les 9, Alemanya-Polònia. Ui, partit
de Alemanya-Polònia.
Alemanya-Polònia.
Partiràs.
Això, Alemanya-Polònia.
A les 9, bueno, ja ha començat. Si aneu de pressa, primer acabeu d'escoltar el programa i després sí. Veieu la part final de...
Sí,
del partit.
Comença a les 9, eh? És
comença
això,
a les 9.
Sí, o sigui, podeu empalmar el programa. El programa és a les 11, eh? Poden veure el futbol? Clar, nosaltres estem parlant que ja ha passat aquest partit.
Clar. No, doncs tinc una idea. Llavors, podeu veure demà, o sigui, per mi, demà passat, Itàlia-Suècia a les 3 de la tarda, ja solucionat.
Vinga,
soc
doncs,
un geni.
Itàlia-Suècia, doncs sí, vinga, va. Ibrahimovic fent patades de taekwondo per allí, eh?
Sí, correcte.
Paio. Val, doncs ja deixem-ho així. Itàlia-Suècia.
Perfecte, doncs... No res, la setmana que ve més i millor.
Això per suposat, perquè pitjor ja...
pitjor és impossible.
No res, doncs una abraçada a tothom i a tu, Antonio, perquè no et tinc aquí al costat. Està...
No,
cap, ja
et semblarà una mica nyonyo, però et trobo a faltar, tio.
Home, jo també. A veure si quedem per fer el programa sí. O per fer una cervesa. Per això ja...
Sí, qualsevol cosa es pot fer les dues coses a la vegada.
Sense
també...
destrossar bars, eh? Nosaltres...
Sí, no, nosaltres som persones més educades.
I paguem, paguem, sempre paguem.
Sempre paguem, també, sí, sí.
Som excel·lents
paguem clients. De pagar, no de pagar de calés, no de pagar la gent, eh?
No. Paguem,
paguem la birra.
Som... Hauríem de cobrar per anar als bars, també. O sigui, per la imatge que donem, jo crec que...
Doncs, sí. Mira, et semblarà tonteria, però podríem anar a bars, que he tingut una idea, sóc un geni, anar a bars que estiguin buits
sí.
I dir-li, ens fots dos birres gratis, perquè així la gent que passa per fora veu que hi ha gent i entra.
Això està molt bé.
Sí, perquè és que si no hi ha gent, jo en un bar buit no entro.
Allò que dius, la cervesa, si és de barril, potser està brut, fa pudor, i a vegades ha passat, o té mal gust, etc. Sí, sí, els lavabos estan bruts, que també és una d'això, sí. Que hi ha gent que ho diu, ai, aquí no hi anem, els vàters estan bruts, o la barra està bruta, o tot està brut, i, o l'home és un pesat, o...
Doncs ja està el remei, entrem naltros, sí. I quan ve... Oh, mira, hi ha dos tios, això és que el bar funciona.
Sí, això millor ser quatre, no? Dos de dintre de la barra i dos fumant fora. Això ja és excel·lent, un equip de quatre...
Sí. I a més, els hi podem fer l'oferta de que naltros mateixos ja portem les càscares de cacauet perquè... Sembli que estigui més utilitzat al bar.
Les anem llançant per allí. Clar, sí, això està bé.
Tu saps que és, no sé si és veritat, però he escoltat que hi ha barmans que tiren uns quants tovallons i una mica de brutícia pel terra perquè sembli que és transitat.
Perquè ha vingut gent abans, no?
Sí, jo ho he escoltat, això.
No
és broma,
que lleig.
Que quan passen l'escombra deixen a posta tres o quatre tovallons perquè sembli que s'ha utilitzat la barra.
Oh, és allò que hi vas al migdia i dius, ha vingut gent a esmorzar, carai.
Sí, ja... sí, això jo ho he sentit, no sé si és llegenda urbana o no, però ho he sentit.
Doncs mira, ho aniré preguntant, perquè això no ho sabia, eh? Ho aniré preguntant. Sí, i tant.
I no, res, això, deixem ja la secció, que se'n va el temps.
Sí, se'n va i...
El resta de companys tenen dret també a tindre una mica de programa.
Sí, és tard i vol ploure, sí.
Ah, efectivament. I no, res, fins la setmana que ve.
Vinga, molt doncs.
Temps per escoltar-nos. Gabon.
Gabon. Tot seguit escoltarem Hansel i Gretel, de Joan Miquel Oliver.
Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel. Les parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines Hansel i Gretel i na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo i tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passant els ovnis 2000-2001. m'acariciaves coxis per dormir, tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel, i sa nit ocultava els avions i sa lluna amb paraigus al cel despenjava neons. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis.
Pàgina següent, amb Núria Mampel.
Hola família, com estem? Com va tot? Avui us porto els llibres d'autoajuda, perquè d'aquests encara no havíem parlat i crec que és interessant. Us en porto tres, jo els tres me'ls he llegit i són molt interessants i crec que poden anar bé per millorar una mica la vida de les persones, si més no fer-te plantejar una mica la teva vida personal, vale? El primer que us porto és El laberint de la felicitat, de l'Àlex Rovira i el Francesc Miralles, de l'editorial La Butxaca. L'Ariadna és una dona de 33 anys, perduda en un laberint. Per escapar-ne, ha de trobar resposta a les qüestions existencials que dormen en el seu interior. Qui sóc? D'on vinc? On vaig? Per què visc? Ella és la protagonista d'aquest llibre, una faula inspiradora sobre el sentit de la vida. La recerca de la felicitat ha estat i és un constant en la història de la humanitat i en la vida de tot ésser humà. Però què és exactament la felicitat? De quina manera podem abastar-la? Com si fos una papallona difícil d'enxampar, la ciència i la filosofia sempre han mirat de saber on es posa. En els béns materials? En les persones estimades? O és només una utopia? En definitiva, ésser feliç és una meta o una manera de caminar pel món? Aquesta faula encisadora il·lustra, entre moltes altres coses, la importància de conèixer-nos un mateix. El plaer dels sentits, la tendresa com a bàlsam que tot ho guareix, el sentit que donem a tot el que ens passa, les nostres pors com a obstacles, el riure, dissolvent universal de les preocupacions, els somnis i anhels, com a combustible espiritual i el banc universal de l'amor. Així com l'Ariadna surt totalment transformada del seu viatge, aquest llibre està cridat a transformar l'existència dels lectors que s'internen en el laberint de la felicitat. El segon llibre que us porto és El cavaller de l'armadura rovellada, de Robert Fisher, de l'editorial Laertes. Com els executius actuals, els cavallers medievals, per als quals l'única raó de la seva vida era matar dracs i salvar donzelles, de vegades s'oblidaven de les obligacions familiars. Així, quan davant de les recriminacions de la seva esposa i del seu fill, el cavaller protagonista d'aquesta novel·la decideix passar una agradable vetllada familiar. De sobte, descobreix amb sorpresa que no pot treure l'armadura. En la recerca desesperada que algú l'ajudi, comença el seu viatge darrere la seva veritable essència. Ja veieu que els dos llibres que fins ara us he presentat són una faula partint de la història d'una persona, però realment, vull dir, hi ha moments que t'hi sents identificat. I per últim, el llibre que us porto és Lidera la teva vida. Descobreix qui ets, què vols i emprèn els teus somnis. D'Isabel Gutiérrez Blanc, de l'editorial Tribuna de Letres. Gestionar les teves emocions per crear la vida que tu vols. Preparar la teva psicologia per emprendre. Aquesta és la clau de l'èxit. Obrir la teva ment, cor i ànima, atrevir-se a ser tu. Treballar les teves creences limitants i convertir-les en potenciadores. Deixar de viure una vida sense sentit, avorrida, sense rumb o patint. Reduir l'estrès, les pors, inseguretats i reforçar la teva autoestima. Acomiadar la mandra, la teva pitjor amiga. Enfocar i actuar. Realitza els teus somnis, el teu món t'està esperant. Espero que us puguin ser útils aquests llibres. I res, recordar-vos que aquest any la Festa de Sant Joan serà el dia 18 de juny, el dinar es farà Zamudio, el Xoco de Galbarritu, el menú consistirà en un pica-pica inicial, amanida de batxató, carn a la brasa i la coca de Sant Joan. El preu per socis del casal és de 12 euros als adults i 4 per la quitxalla, i pels no socis són 15 euros als adults i 7 euros a la quitxalla. Pàgina web teniu la informació del número de compte on podeu ingressar els diners pel pagament del dinar. Aquest diumenge és l'últim dia per pagar. Esperem que us animeu i fins aviat. Una abraçada.
El proper dimarts comença l'estiu, així que arriba l'estiu de Dijous Paella.
I arraulits de casa, sempre morts de fred. Tot i portar guants i passar muntanyes, va dir un estornell. Abans de marxar a terra desglaçada, s'ha acabat el mal temps. I la primavera venia de cara i sembla feta a mida per excitar les sensacions. Per donar un toc de màgia a les coses d'aquest món. Art de fer renéixer univers al seu voltant.
Arribi l'estiu, que arribi matina, que arribi l'estiu.
l'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Bona nit, Albai. Com anem?
Bona nit, Cesc.
Què, per telèfon també, eh? Portem una agenda molt complicada, no coincidim.
Sí. Ja saps que des de que estic a l'Obrador...
Que fas pa, no, Albai, també? A part de...
Sí.
És una bruixa que fa pa.
I pastissos i dolços.
Déu-n'hi-do.
Avui estava, que tenia una cassola elèctrica i semblava una bruixa, allà fent amb el caldero, com es diu en català.
Sí, un calderó o no, sí, sí.
Sí. Doncs sí, semblava ben bé una bruixa.
Sí, ja druida, ja com a panoràmics.
I parlant de bruixes,
sí.
Avui parlarem de la nit més màgica de l'any.
Ah, que això
de la
serà...
nit de Sant Joan.
Clar, la nit de Sant Joan. La nit
setmana
més,
que
diuen, més llarga de l'any, no?
No, la més curta.
Més curta,
més curta. És la nit més curta i el dia més llarg.
Clar, la cançó del...
De Cisa.
Sí, que la posarem, aquest programa la posarem. Però això és per l'any, per la setmana que ve, no?
La setmana que ve portaré tradicions que es fan durant la nit de Sant Joan, ja que coincideix amb el mateix dia. Qui ens escolti podrà sortir després de festa i anar-se a recollir herbes o a saltar onades. Ja explicarem les tradicions que hi ha per aquesta nit,
això,
en especial.
Això, que porten bona sort, en principi, no?
Sí, són... Val. Bé, ja ho explicarem.
Explica'm, molt bé.
Avui he portat un text, ja que, com hem comentat, tinc poc temps. He agafat un text de la pàgina web historiesdeuropa.cat. Que és dels autors César Sánchez i Jordi Bonvehí.
Ah, val.
Dels creadors i administradors de la mateixa pàgina web.
Val.
D'acord? Doncs comencem.
Sí, ja que diem d'on ho traiem, doncs la gent que vulgui saber-ne més, que vagi cap allí.
Es pot dir que tot va començar fa prop de 5.000 anys, quan els individus de l'època es van adonar que en determinada època de l'any el Sol es mou des d'una posició perpendicular sobre el tròpic de Capricorn fins a una posició perpendicular sobre el tròpic de Càncer. Aquests dies extrems, en la posició del Sol, es va cridar solsticis d'hivern i d'estiu, els quals ocorren els dies 21 de juny i 21 de desembre, respectivament. Hi ha creences al voltant del món sobre quin va ser el significat inicial de la tradició, però en totes elles es conserva la mateixa essència, retre homenatge al Sol.
Val.
La festivitat...
Sí, 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 són religions primitives ja de culte al sol.
Exactament. La festivitat de la nit de Sant Joan, tradició antiquíssima, està lligada al foc i a les fogueres i a la celebració de l'arribada del solstici d'estiu, ja que un dels motius pels quals es celebra era per donar més força al sol, que a partir de llavors anava a afeblir, fent-se els dies més curts fins al solstici d'hivern. Així, el foc, com a element purificador i de fortalesa, i l'aigua, com a representació de l'esdevenir, formen part d'aquesta tradició, especialment arrelada a la península ibèrica, però que també se celebra a d'altres països d'Europa. La celebració de Sant Joan és una espècie d'homenatge al sol, de tancament d'un cicle i inici d'un altre, amb el foc com a element comú, i els orígens són difícils de precisar. L'Església Catòlica va cristianitzar aquesta festa pagana substituint-la per la de Sant Joan.
Ah, això t'anava a preguntar. Clar, que és un dels quatre evangelistes.
Sí.
Sant Joan. Clar, clar, clar. I una cosa, el tema del foc, no? O sigui, la purificació, la regeneració a través del foc.
Sí.
És aquest el sentit, no?
Sí, de fet, estem parlant d'una època en què la falta d'higiene era molt important. I es considerava que la cendra curava precisament tots aquests problemes de pell que produïa aquesta falta d'higiene.
Ah, o sigui, s'untaven cendra, o sigui, s'escampaven cendra a la pell.
Per la pell.
Ah.
O feien ungüents juntament amb la cendra i la rosada d'aquesta nit.
Mira, no coneixia això. O sigui, s'escampaven la cendra i amb la rosada d'estar tota la nit a l'aire lliure...
D'estar tota la nit, però precisament és perquè el cel dia més llarg de l'any agafa més rajos UV, és com si ens fiquéssim en una màquina d'aquestes modernes, però amb la versió antiga.
Ostres, caram, quina màgia, tu. què
el
més,
triar
home?
El triar precisament aquest sant va ser perquè en la seva vida hi hagué dos moments marcats pel foc. Uh-huh. El seu pare va anunciar la seva naixença encenent una foguera a la porta de casa. Diu la Bíblia que el seu pare es va quedar mut quan va saber que naixeria el seu fill i que el néixer va tornar a recuperar la veu i ho va celebrar precisament encenent fogueres. I l'aigua batejant a Jesús a la vora del riu Jordà. Aigua i foc eren elements bàsics dels ritus pagans.
Ah, de Sant Joan Baptista. Clar, sí. És qui bateja Jesús. Val, d'acord.
Hi ha un altre fet que ve a demostrar que la festa de Sant Joan té un origen pagà i fora del dogmatisme de la religió cristiana. Ens hem de remuntar uns 2.500 anys, quan podem trobar a la Bíblia la següent frase. Que no veus el que fan a la ciutat de Judà i pels carrers de Jerusalem? Diu el profeta Jeremies a un dels seus deixebles. Els fills recullen llenya, els pares encenen el foc i les mares pasten la farina per fer coques, en honor de la Senyora del Cel, la falsa deessa Astarter, i per ofrenes a d'altres déus estranys en els solsticis, a fi de provocar les males ires. La deessa fenícia Astarter, d'origen mesopotàmic, era la deessa mare per a moltes cultures del Pròxim Orient. En aquest text bíblic apareix un nou element, la coca de Sant Joan, sí, un aperitiu imprescindible per celebrar aquesta festivitat. Tot i que a Catalunya és a partir del segle XIII que es fan aquestes coques.
Ah, val.
Que inicialment tenien forma circular en representació del sol.
Ah. Clar, l'origen és aquest. I què portaven originalment?
Doncs eren coques salades.
Salades, eh? Perquè ara acostumen a ser més dolces.
Sí, ara són dolces, però antigament eren salades. No sé exactament què portaven, no ho he descobert, però...
Sí, els arqueòlegs, això ja... Sí. Val, eren salades, clar, per tot el tema de... Home, no hi havia... El sucre no era de primera mà, clar.
Sí. També la sal era un element car en aquella època.
Clar.
Era un element de rics o de festivitats grans.
Val, sí.
Com bé sabem, la paraula salari ve de sal, que és amb el que pagaven els romans
sí.
Els seus temps.
I tant, és veritat. Sí, els hi pagaven amb sal. I clar, la sal ajudava a conservar els aliments, per tant, t'allargava la vida, no?, com aquell que diu.
Sí. Per tant, la denominació de Sant Joan no suposa més que la cristianització d'una festa més antiga ja existent. L'origen primigeni d'aquesta festa es troba en referències i ritus associats al solstici d'estiu, a pobles i civilitzacions anteriors a la cristianització del continent europeu. L'Església Catòlica, com en altres ocasions, va aprofitar aquesta festa per omplir-la de significat i apoderar-se del contingut, però amb una teoria totalment nova. Amb el pas del temps, el nucli d'aquestes celebracions va passar dels pobles a les ciutats, a causa de l'èxode migratori que van patir els pobles al llarg del segle XX, en moltes zones d'Europa. La llegenda pagana afirmava que les cendres guareixen les malalties de la pell i que és convenient saltar la foguera un mínim de 3 vegades per tenir un bon any. És una nit màgica, en què tot pot succeir, quan les herbes tenen propietats que tot ho guareixen o espanten mals esperits. Les noies troben nuvi i l'amor no té lligams ni rèmores. Els tresors amagats brillen i poden ser descoberts. I qui agafa l'herba, anomenada rebella, queda guarit de tot mal. D'aquí ve que en català a la festa de Sant Joan se li digui rebella.
Sí, això, que t'anava al baix. Rebella és una herba?
Rebella és una herba.
Oh.
És l'herba, en castellà se li diu verbena, en aquesta herba.
Verbena, sí, però clar... O sigui, que verbena rebella era una festa així de caire, doncs, de solstici a la nit, etc. No, o sigui, és una planta, és una herba.
És una planta, i molt probablement és perquè aquestes celebracions es feien en camps de rebella.
Això li preguntarem a la Susana, a veure què ens explica de les rebelles.
Sí. La mateixa teoria que per què se li diu aquelarre a les trobades de bruixes, perquè es feien un camp de boc. En euskara, aquelarre significa
sí.
Aquer, boc, uh-huh. I larre, terra, camp.
El mascle de la cabra.
Sí, el boc, el mascle de la cabra, és el on pastaven les cabres. I com que es feien allà, se li deia així.
Sí. Collo.
No.
I què més, Albai? Què més ens portes?
Doncs els antics celtes anomenaven Alban Heroin en aquest festival. I el seu principal significat era el de celebrar l'instant en què el sol es trobava en el seu màxim esplendor, quan durava més temps al cel i mostrava el seu màxim poder als homes, i al mateix temps, el dia en què començava a créixer en el solstici d'hivern. El 21 de juny té lloc l'entrada oficial de l'estiu a l'hemisferi nord. És el solstici de l'estiu, i al seu voltant, i a la pròxima nit de Sant Joan, se succeeixen un seguit de rituals i supersticions que apunten el dia més llarg i la nit més curta de l'any, on tot gira al voltant de la glorificació del foc.
Caram, i com és que hi ha aquest salt? A veure, clar, nosaltres ara ja parlem en calendari gregorià, però del 21 al 23. Per què aquestes 48 hores?
Perquè és el dia que diuen que va néixer Sant Joan Baptista.
El 23. Ah, sí. O sigui, ho han fet córrer dos dies. Mira, va, que és el 21 el solstici, però va, que no es nota perquè ja és això. Sant Joan és el 23 i... Val,
sí. Sí, de fet, és l'únic sant del calendari.
Sí.
Que se celebra el dia del seu naixement i no el dia de la seva mort.
Ah, val. Que curiós.
Sí, que curiós. Sí, la majoria se celebra, es commemora la mort de forma violenta,
sí,
d'aquests sants.
Sí.
Molt i en aquest cas, sí. No, sí, en aquest cas és tot el contrari, és el dia que va néixer.
Que curiós. El tema potser de la regeneració, de la, del canvi de vida, no?, que implica el solstici. Sí. Vés a saber. Caram. No, doncs he après molt, eh? He après molt, doncs... Albai.
Doncs vinga, la setmana que ve prendràs més amb tots els rituals. No els portaré tots perquè són moltíssims i ens duraria per fer diverses seccions. Però jo... farem un resum.
Sí, sí, sí. Porta, porta, que aprendrem moltes coses. Jo no és per res, i no és per ser oportunista, però fa uns anys, bueno, uns quants, no diré ni molts ni pocs, però sí que vaig saltar tres vegades la foguera.
Sí.
Perquè cada any no tinc l'ocasió de fer-ho. Bueno, és que vivim aquí dalt, és una merda, la veritat, perquè no hi ha fogueres al costat de casa, no se celebra, el 24 no és festiu.
Si vens a Sestao,
sí,
hi ha fogueres i hi ha correfoc.
I la puc saltar.
La nit del 23. Jo no he anat mai a les fogueres, així que no les he vistes, m'he anat directament al correfoc, qüestions de temps.
Val, a Sestao.
Però podràs ballar sota el foc, que també
val.
És una tradició molt nostrada.
Home, doncs sí, fa anys que no ho faig, també, eh? Barret de palla, vestit de texà, una mica d'aigua, sí, així a sobre, eh? I au. Sí. Això és...
Mocador davant de la cara?
Sí, 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 mocador, barret de palla, ben mullat, i, sí, i no fèiem res més, eh? O sigui, això, no. A Reus, a Montroig, a Riudecanyes, Montbrió, doncs tot arreu, dels voltants de Reus, saps? Inclús el correfoc de Salou, ara no sé si encara el fan o... Però parlo dels anys 90, eh? O sigui, correfoc de Salou, xapó, eh? Ojo, que allò que dius, ara són quatre guiris. No, no, el 15 d'agost, correfoc, preciós. O sigui...
En aquest cas és una representació molt més petita que
sí,
les que fem a Catalunya, però sí que per qui tinguem el mono d'olorar la pólvora, doncs tenim aquesta oportunitat i després, a més, hi ha xosnes.
Ah, doncs...
Així que hi ha festeta.
En principi me n'he d'anar a Reus, però si pel que fos, per tema feina i això, m'he de quedar aquí, pujaré a Sestao. Perquè, i a la foguera la puc saltar o no? És gran o...? Clar, perquè la que vaig saltar doncs era una foguera que vam fer amb els amics, va estar des de les 8 o les 9 del vespre ja, la vam encendre, i doncs cap a la 1, a les 2, ja la podia saltar bé. Ja s'havia ajagut una mica... Ja era una alçada prudencial, saps?
Pues la veritat que no t'ho sé respondre, perquè ja et dic que les fan abans del correfoc,
mm-hmm,
i jo solc anar directament.
Val.
Però sí que després fan malabars de foc amb el que pots demanar que la fiquin al terra i saltar sobre el foc.
Sí, allò, sisplau, va, va. Bé, bé, bé.
Som els magos, venen diables des de Terrassa.
Ah, bé, oh, collons, els porten fins aquí, eh? Hòstia.
Sí, els porten fins aquí.
Home, doncs des d'aquí podem animar la gent del Casal Bilbao que si hi ha algú que hagi tocat foc alguna vegada a la vida i li agradi, doncs home, podien muntar aquí un grupet de diables d'anar per casa, però que almenys aquestes coses es puguin contractar la gent d'aquí al Casal Bilbao en lloc de fer venir els de Terrassa, la veritat. Això ho deixo a l'aire, que ho agafi qui
vulgui. Deixem-ho a l'aire, a veure si s'agafa.
Sí.
Doncs bé.
No, res, doncs molt bé, Alba, gràcies per il·lustrar-nos d'aquesta manera. Algunes cosetes sí que les sabíem, altres no, però Déu-n'hi-do.
Doncs bé, gràcies a vosaltres per escoltar i per voler aprendre.
Vinga,
doncs. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Vinga. Adéu.
El Sense Sal ens presenta en la seva cançó Autobús 121.
Cantava abraçat del teu cos una platja durant una nit d'estiu. Parlàvem dels nostres països asseguts al voltant d'un foc viu. I ens banyàvem mirant les estrelles que queien per tu i per mi. I anàvem amb bici que mi dèiem mai s'acabava el camí. Corries i jo atrapava i ens estiràvem en prats mullits. Parlàvem dels nostres somnis, de veure'ns en maig a Berlín. Passàvem els dies fent coses i jugant a jocs que aquí estan prohibits. Quan jo mirava les cartes d'orelles i feies com qui no ha vist. I parlàvem en anglès macadònic i rèiem del que havíem dit. Sabíem que el temps s'acabava i que mai més podríem tornar a estar junts. Sabíem que al cap de 4 hores els dos tornaríem al nostre país. Recordo la teva última cara darrere d'aquell vidre humit. Quan vas marxar, quan tu vas marxar amb l'autobús 121. Quan vas tornar, quan tu vas tornar, allà hauries vingut.
L'agenda cultural.
Divendres 17 de juny anem a Bilbao a veure l'obra de teatre Los Amantes del Casco Viejo al Pabellón 6 a les 8 del vespre. Continuem a la capital biscaïna per veure l'espectacle del Mago Pop al Teatre Arriaga el dijous i divendres a les 8 del vespre, dissabte a les 6 i a les 9 de la nit i diumenge a les 7 del vespre. Aquest divendres acabem a Bilbao a l'Ambinois Space Jaia amb Trepat, Kokoschka i Polygorn a l'Estereo Rocks, al Café Enxòquia, a 2:15 de la nit. Dissabte 18 de juny a Bilbao tenim el concert de Chanchu al Cotton Club a 8:45 del vespre. A Bilbao mateix tenim l'espectacle de dansa Simbiosis a la Fundición el dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 7 del vespre. I acabem aquest show al concert de Carcharot al Mojo Club a les 12 de la nit. Vinga, doncs, passeu-vos-ho molt bé. Tots de netatge te pengin ses lianes.
Tendre dolça nit d'hivern.
Ja hem arribat a la recta final del programa. Volem seguir una Eurocopa en què només haguéssim de comentar el futbol. Volem un Camp Nou amb estelades o sense, si la gent així ho volgués. No pas perquè la UEFA digui el que s'ha de fer. I volem celebrar els trofeus dels equips femenins amb els mateixos luxes que els masculins. L'Antonio ha repassat quin tipus de fauna podem trobar en una Eurocopa. Si anem una mica fluixos d'estat d'ànim, la Núria ens ha recomanat alguns llibres per sortir-ne reforçats. Queda una setmana per Sant Joan i l'Albae, la nostra bruixa de capçalera, ja ens ha fet 5 cèntims sobre les hipòtesis de com s'originà aquesta festa tan nostrada. Ens escoltareu al 96.0 FM i al Bilbo iria a Puneus els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. El programa el podeu descarregar per podcast des de bilboiria.eus o redirigit des de Casal Bilbao i la nostra pàgina de Facebook de Mica en Mica s'omple la pica. Recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic de mica en mica arroba casalbilbao.cat i del nostre compte de Twitter arroba mica en mica pica. I tornem la setmana que ve, que és Sant Joan. Gràcies per escoltar-nos i us deixem amb el conte de bona nit. Que dormiu bé.
Per als camins que he corregut molt hi havia arbredes, només dolors dels meus amors que vaig deixar.
Moltes preguntes. Hi havia una vegada un nen que feia moltes preguntes. I això no és pas cap mal, al contrari, està molt bé. Però era molt difícil donar unes respostes a les preguntes d'aquell nen. Preguntava, per exemple, per què els calaixos tenen taules? La gent se'l mirava i potser responia... els calaixos serveixen per posar-hi els coberts. Ja ho sé per què serveixen els calaixos, però en canvi no sé per què els calaixos tenen taules. La gent girava el cap i se n'anava. Un altre dia preguntava, per què les cues tenen peixos? O bé, per què els bigotis tenen gats? La gent girava el cap i se n'anava per les seves. El nen, tot creixent, no parava mai de fer preguntes. Fins i tot, quan va ser un home, no parava de preguntar això i allò i allò de més enllà. Però com que ningú li contestava, es va retirar en una caseta al capdamunt d'una muntanya i es passava tot el temps rumiant preguntes i escrivint-les en una llibreta. Després, reflexionava per trobar la resposta, però no la trobava. Escrivia, per exemple... per què l'ombra té un pi? Per què els núvols no escriuen cartes? Per què els segells no beuen cervesa? De tant escriure preguntes li venia mal de cap, però ni se n'adonava. També li va créixer la barba, però no se la va tallar, al contrari, es preguntava per què la barba té una cara? En resum, era un fenomen. Quan va morir, un estudiós va fer indagacions i va descobrir que era perquè de menut s'havia acostumat a posar-se els mitjons al revés. I ni una sola vegada no havia aconseguit posar-se'ls del dret. I vet aquí per què no havia pogut aprendre mai a fer les preguntes del dret. Hi ha molta gent que fa com ell.